Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És el moment de parlar de xarxes amb en Jordi Favà des de Volcànic Internet. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquí, content de sentir-te, perquè tenim moltes coses sobre la taula, com per exemple la notícia de la setmana, que és que el Parlament Europeu ja té sobre la taula la primera llei sobre intel·ligència artificial, que a més té uns barems tot curiosos. Ara en parlarem, però Jordi, com valores d'entrada que el Parlament Europeu ja s'hagi posat les piles en un intent de regular la intel·ligència artificial, si és que és regulable a aquestes alçades?
Bueno, bé, no? És a dir, ja ho havíem parlat en altres programes, en el qual pues, inclús els mateixos creadors de la intel·ligència artificial estaven demanant i fent campanya de que es regulés, no? I el que es pretén és regular-ne l'ús, vale? No tant la tecnologia en si mateix, és a dir, no van a prohibir fer servir intel·ligència artificial, sinó el per què es fa servir, no? És a dir, ja n'hem parlat que la intel·ligència artificial és una eina, es pot fer servir bé o malament, no? Doncs van a intentar regular aquests usos pel mal ús que la gent en pugui fer, no? Es debat es va presentar ahir i avui es vota ja. Aviam quants dels punts d'aquesta llei, perquè en té diversos, és bastant densa, accepten i es posen en marxa.
De fet, fa 4 anys, com a mínim, que el Parlament Europeu parla de la intel·ligència artificial, sí, sí, i de la necessitat de regular-la, déu-n'hi-do, no? No s'han posat a legislar fins que realment han vist que el monstre havia crescut massa.
Exacte, i que realment és un risc, no? però ja va així el món, no? És a dir, quan les coses veuen que poden tenir un risc, doncs és llavors quan s'intenta regular amb pressa i ràpid. I no, dèiem que el que s'intenta és regular els usos, no? Per exemple, doncs tot el tema d'utilitzar intel·ligència artificial en espais públics per la identificació de les persones, no? Per exemple, tot això, la llei diu que no s'hauria de poder fer servir intel·ligència artificial per identificació de persones en espais públics, a menys que es pretenguin buscar víctimes d'un delicte, prevenir una amenaça terrorista, etc. Intenta protegir una mica això, el que dèiem, els usos.
Bé, clar, perquè topa directament amb la llei de protecció de dades que va aprovar la mateixa Unió Europea en Correcte. El seu moment i que li va costar prou de poder-la tirar endavant, no?
Correcte, no? Altres coses que queda prohibit és el social scoring.
Què és, diuen, això? No?
Que això és, amb la intel·ligència artificial, el que es podria arribar a fer és analitzar el comportament social de les persones, estatus econòmic, segons a quines botigues està comprant, està entrant, i poder-te classificar, no? I llavors amb càmeres saber tu que ets una persona d'un cert nivell adquisitiu, bueno, i poder-te fer suggeriments o per induir-te a fer compres segons el teu nivell adquisitiu, etc. No? Doncs això també queda totalment prohibit.
Hi ha algunes excepcions, Jordi, a l'hora de permetre aquesta pràctica? Per exemple, tu ara ho comentaves, quan hi hagi, per exemple, l'interès de buscar una persona perquè ha comès algun delicte, sí que llavors aquí la restricció agafa un altre caire, no?
Exacte. És a dir, sempre hi ha excepcions, perquè, és a dir, en aquest cas s'utilitzaria la intel·ligència artificial per un bé, no? I la llei el que no vol bloquejar és si s'ha de fer servir la intel·ligència artificial per un bé, doncs, que no es pugui fer servir, no? És com dèiem, bloqueja una mica l'ús, no? És a dir, podríem comparar-ho amb hackejar ordinadors.
Clar.
És a dir, hackejar ordinadors està prohibit, però la tecnologia i els llenguatges que permeten hackejar ordinadors també permeten fer coses bones. I tu pots fer servir aquests llenguatges per fer coses bones i no hackejar ordinadors. Doncs amb l'intel·ligència artificial passa una mica el mateix, no? I el que fan és protegir aquest ús, aquest mal ús que se'n pugui fer, no? Una altra cosa interessant d'aquesta llei és que potencien certs aspectes o certs usos com a alt risc, no? Per exemple, tot el tema del sector bancari i d'assegurances, no? És a dir, considerant d'alt risc aquells programaris en els quals permeten avaluar la solvència de possibles clients o classificar-los en funció de diferents paràmetres, no? Per mi, si són més autors, menys autors, i amb això calcular el cost de les seves assegurances, doncs això, per exemple, ho fiquem dins d'un paquet de... No està prohibit, de moment, però és un ús d'alt risc, no?
Clar, clar.
Que estaria allà en terra de ningú, no? És a dir, i en aquest mateix sentit, doncs, hi ha això, hi ha també en l'àmbit laboral, no? És a dir, fer servir intel·ligència artificial per establir patrons a l'hora de contractar o promocionar personal, no? Doncs també està aquí en terra de ningú, de moment, no? Que no ho saben classificar molt bé i de moment ho fiquen com a alt risc, que sí, vindria a ser una alerta, no? Tu podries fer servir, però potser d'aquí 2 anys, si hi ha una reforma de la llei, ho prohibirien.
Jordi, com queden els aspectes a millorar? Perquè, clar, aquesta és una declaració d'intencions, un intent de controlar l'ús de la intel·ligència artificial. Recordem, ho han trigat 4 anys a legislar, però tot i així encara queden alguns aspectes a millorar, perquè hem sentit en les últimes hores alguns representants polítics del Parlament Europeu que deien que amb alguns aspectes encara quedava coix.
Sí, bueno, com... O sigui, el problema aquí és que, com ja hem dit moltes vegades, la tecnologia va molt més ràpid que la llei. Llavors, ara estan intentant regular una cosa que a dia d'avui la tecnologia ja va per davant, no? Llavors, clar, intentar regular això, de moment és una llei a nivell europeu, vale? Es compartiran els diferents països, però sí que és veritat que fa falta una llei poder més global, no? És a dir, que els diferents països a nivell mundial es posin d'acord per intentar doncs això, no? Posar una mica de normes en l'ús d'aquesta intel·ligència artificial.
I com queda la qüestió de la transparència, Jordi? Perquè la llei d'intel·ligència artificial neix amb la convicció de que no es tracta de prohibir la intel·ligència artificial empesos per una preocupació irracional davant dels riscos que comporta, però la qüestió de la transparència, que és un tema que preocupa juntament amb la qüestió de les dades que comentàvem abans, com queda?
Bueno, doncs és un tema important, com dius, no? Al final es tracta de... L'intel·ligència artificial agafa tota la informació, la guarda en sistemes, aquests sistemes s'han de protegir per tal de que només persones puguin... les persones autoritzades puguin agafar i tractar aquestes dades, no? I han de ser sistemes auditats i protegits, i també s'ha de tenir consciència que aquestes dades han de ser traquejables, no? És a dir, s'ha de saber d'on provenen aquestes dades, no? I sobretot ja també hi ha un tema de transparència, que és els biaixos de la intel·ligència artificial, que ja ho hem comentat moltes vegades, inclús fa 2 anys, ja, o 3, a San Francisco es va ficar això mateix que la llei ara prohibirà aquí a Europa fer servir l'intel·ligència artificial en espais públics. Doncs a San Francisco es va fer una prova pilot en el qual es va posar en marxa doncs en espais públics per detectar possibles delinqüents, però resulta que només detectava gent de color el sistema,
yeah.
Vale? I el van prohibir.
Clar.
No? És a dir, perquè és un dels problemes que té la intel·ligència artificial, i és els biaixos, està biaixada. No, no és 100% neutral. Per què? Perquè malauradament els humans no són neutrals, vale? Tenen biaixos, i qui entrena l'intel·ligència artificial?
Els humans
amb, clar, informació que ha creat els humans. Per tant, és lògic que l'intel·ligència artificial estigui biaixada, perquè els humans, que som qui hem entrenat aquestes màquines, estem biaixats també, no?
Clar, 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 lògic.
Llavors,
lògic.
Clar, tot això s'ha de tenir en compte i s'ha de vigilar. A San Francisco, per exemple, ho van treure el sistema, van estar en marxa 1 o 2 mesos, potser, i ho van prohibir.
De fet, el debat aquest dimarts al Parlament Europeu i la votació avui arriben després de l'aprovació del text en comissió. Si prospera, acabarà tenint llum verda perquè la llei acabi entrant en vigor, però això no serà de forma immediata, hem de recordar-ho, perquè un cop s'obtingui el vistiplau dels europarlamentaris, el text es traslladarà al Consell Europeu, on els representants dels 27 governs de la Unió Europea tornaran a debatre el text i, si cal, proposaran més esmenes. S'obriria d'aquesta manera un altre període de negociació i passaria durant la presidència espanyola del Consell Europeu, que va del juliol al desembre. De tota manera, la seva posada en pràctica encara va per llarg. El comissari de Mercat Interior ja ha avançat en la seva intervenció al debat que el text no entrarà en vigor. Atenció, Jordi, agafem-nos forts. Fins al 2026.
Sí, sí, vull dir...
Estem parlant d'aquí 3 anys, que d'aquí 3 anys la intel·ligència artificial veig de saber on serà, què farà i fins a
sí,
quin
serà,
punt... O... Sí, serà, exacte, i fins
o
a quin
sí
punt
serem.
Estarem. Sí, serem, tu ho has dit. És molt bèstia, no, això, no? És molt bèstia, sí, perquè veure una cosa que evoluciona tan ràpidament s'hauria de poder legislar a la velocitat de la llum, perquè és que si no, no sí l'atraparan mai.
És que no l'atraparan mai, però és que ja passa amb tot, ja fa anys que passa, no? Que dèiem que la tecnologia va tan ràpid que la llei... és a dir, avui surt una llei, un projecte de llei, no?, en el qual intenta regular una tecnologia en l'estat a dia d'avui, però, esclar, si l'aproven el 2026 i comença a posar en pràctica el 2026, amb aquests 3 anys l'intel·ligència artificial haurà fet un canvi. O sigui, només hem de pensar el primer mig any d'aquest 2023... tot el que hem viscut amb intel·ligència artificial. D'aquí 3 anys, vull dir, estarem a un altre nivell, no? I evidentment anirà per davant.
Déu-n'hi-do. Mentrestant, perquè ens fem una idea de la magnitud de la tragèdia, atenció, perquè avui és notícia, també juntament amb aquesta notícia, que és que 10.000 treballadors han estat substituïts per intel·ligència artificial a British Telecom, per exemple. És una de les grans companyies que ja aposta més per la intel·ligència artificial que no pas pels propis treballadors. 10.000 treballadors substituïts per intel·ligència artificial, Jordi.
Sí, bueno, i això són les empreses que surten a la llum. És a dir, que ho fa en públic o d'alguna manera algú s'entera i algun periodista fa i escriu la notícia, però hi ha moltes altres empreses més petites, pimes, que està passant exactament el mateix, que estan fent fora gent per substituir-la per la intel·ligència artificial. I aquí m'agrada fer un esment, no? Perquè, és a dir, a vegades, és a dir, sí que hi ha certes tasques repetitives que evidentment un ordinador, ja no intel·ligència artificial, o sigui, un ordinador fa millor que un humà, no? I nosaltres els humans ens hem de centrar en fer coses que aporten valor, però jo crec que la pèrdua de llocs de treball va més relacionada en el fet de no utilitzar la intel·ligència artificial per ser més productius com a persones que no pas no fer-les que no la fan servir. És a dir, tu en el teu lloc de treball avui dia pots fer servir intel·ligència artificial per moltes coses que t'ajudaran a ser molt més productiu, a fer la teva feina millor, més ràpida, etc. Si tu en el teu lloc de treball no ho fas servir, deixes de ser productiu. Però no és que et substitueixin per la intel·ligència artificial, sinó és que tu no has agafat aquesta nova eina. És com si quan va sortir la calculadora, doncs la gent no hagués adoptat la calculadora per fer els càlculs.
Clar, clar, clar.
No? És a dir,
sí, sí.
Clar, tardaries més.
És qüestió d'adaptar la nova tecnologia al nostre dia a dia i a la nostra manera de treballar.
Correcte.
Vull dir que tampoc tot és tan negatiu com pinta, però sí que d'entrada és preocupant que determinades empreses optin ja per apostar més per la intel·ligència artificial que no pas per el teixit, diguem-ne, laboral. Bé, Jordi, canviem totalment de qüestió, perquè, és clar, sortim d'una qüestió com és la intel·ligència artificial, però no l'abandonem del tot, perquè ara hem de parlar de Kuiper. Kuiper és un gos robot que vigila una planta química. A quants llocs de treball traurà aquest robot? Aquesta és la pregunta que segurament ens
exacte
estan fent ara mateix a molts oients i que jo, per tant, et trasllado a tu. A veure, en Kuiper, un gos robot que vigila una planta química. Com ens l'hem d'imaginar i què fa exactament per controlar-la?
Bueno, doncs Kuiper és un gos, per entendre'ns així, per imaginar-nos-el. És un robot, tamany d'un gos de la raça labrador, en el qual és el resultat de la col·laboració entre dues empreses, que és Carburos Metálicos, que és l'empresa que vigila, i una startup tecnològica catalana que es diu Keibotic, no? I bàsicament és un gos patrulla, podríem resumir, no? És un gos que es va passejant per les instal·lacions d'aquesta química,
sí,
i va agafant informació, dades de temperatura, lectures de manòmetres, detectar possibles anomalies, etc. I el que fa és agafar aquestes dades i si ell creu que hi ha alguna dada que surt de lo normal, ho envia a un centre de control.
Val, per tant, no és un gos que vigila que entrin intrusos.
No.
És un gos que controla el funcionament de la planta.
Correcte.
Això és important.
Que controla el funcionament de la planta per ser predictius, no? És a dir, tots ens ve al cap el que va passar fa uns anys a Tarragona, no?
Sí.
Doncs, bueno, per ser més predictius i poder preveure quan una planta química, doncs, pot tenir algun problema, no? Doncs saber-ho el més aviat possible per poder-hi actuar abans que sigui un problema gran.
I què tal està funcionant l'experiència?
És una prova pilot, no? Llavors, encara no hi ha prou dades com per dir és un èxit o no és un èxit, És una prova pilot, el gos es passeja per la planta, puja escales, baixa escales, travessa diferents tipus de superfície, asfalt, ciment, gespa, etc. I de moment és una prova pilot. Veurem si ajuda a detectar aquests possibles problemes o no. No?
Molt bé.
I parlàvem ara del el que deies, no? És a dir, quants llocs de treball treu aquest gos? Bueno, en treu un de moment, no? Però quants llocs de treball ha generat per generar-lo?
Clar.
No? Estem parlant que hi ha una empresa, una startup tecnològica aquí darrere catalana, que només s'ha dedicat a fer això.
Sí, sí, certament.
No sé quants treballadors són, però vull dir, hi ha darrere una enginyeria, no és el que deia, dic, o sigui, al final ens hem de centrar els humans en fer coses que portin valor.
Jordi, una última qüestió. Setmanes enrere parlàvem aquí mateix del tema de compartir comptes a Netflix. Netflix se li va acabar la paciència i va començar, doncs, a obligar a que tothom tingués el seu propi compte i que això de compartir, no sé què passessis per caixa, ja era història. Doncs bé, Netflix ha disparat els subscriptors als Estats Units, sorprenentment, tot i la prohibició dels comptes compartits, no?
Sí, de fet, és... crec que poca gent s'ho esperava. Ells sí, no? Per això van fer el pas, però recordem el que deies, que fa uns mesos Netflix va prohibir el tema de poder compartir el teu compte amb altres usuaris, a menys que aquests usuaris estiguessin dins la mateixa xarxa o dins la mateixa ubicació on hi ha el compte principal, i això es traduïa en que molta gent o deixava de veure Netflix o s'havia de crear un compte, no? Aquí la sorpresa ha estat, el juliol tindrem dades definitives, però de moment a Estats Units han crescut, no? És a dir, tenen, se situen al voltant de 73.000 subscriptors nous diaris.
Mm-hmm.
Vale, és un increment del 102% respecte a mesos anteriors.
Molt bé.
Llavors això primer sorprèn, no? I després veurem què fan els altres, plataformes com Disney Plus, HBO Max, perquè aquests el que van fer va ser no prohibir-ho, però pujar el fee mensual, és a dir, la quota de subscripció la van pujar, al·legant que ells sí que permetrien aquests comptes compartits. Bueno, veurem si també fan un canvi de gir, un canvi de direcció, i agafen i diuen, bueno, doncs tornem als preus que hi havia abans, que teníem gent, més gent que registrava, i anem a tallar que no es puguin fer servir els comptes compartits, si finalment amb Netflix els està funcionant. Ja dic, a juliol tindrem dades a nivell mundial. Ara, de moment, només s'han compartit les d'Estats Units.
Perfecte. Jordi Favà, des de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies i tornem la setmana que ve.
A vosaltres, que vagi bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.